Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Des d'ahir diumenge i fins al proper 22 de novembre, 115 establiments de Santa Margarida i els Monjos, Olèrdola i Castellet i la Gornal comparteixen la campanya de promoció comercial Compra a prop i descobreix el teu entorn. Per saber com arrenca aquesta campanya i amb quins ànims l'afronten alguns dels seus protagonistes, el nostre company Raimon de Cara, de Canal 20, recull valoracions d'alguns d'aquests establiments i parla amb Joan Antoni Calaf, dinamitzador de comerç del Foix. Bon dia, Raimon.
Molt bon dia, Sílvia. Aquesta és la sisena edició d'una campanya que premia les compres enguany en aquests 115 establiments adherits, amb la possibilitat de participar en un sorteig per obtenir alguns dels 70 regals que els mateixos establiments aporten en aquesta campanya. Abans de conèixer tots els detalls del funcionament de la campanya i explicar alguna de les seves novetats, conversant amb en Joan Antoni Calaf, dinamitzador de l'entitat Comerç del Foix, us oferim abans, a continuació, les valoracions de dos establiments de la campanya, són d'Olèrdola, que participen en aquesta sisena edició d'aquesta iniciativa, a través d'entrevistes que hem enregistrat aquest mateix matí de dilluns, fa molt pocs minuts. Parlem amb Emi Hernán, de la perruqueria Rínxols d'Olèrdola. Què tal? Molt bon dia, Emi.
Bon dia.
Un dels establiments que també participa dins d'aquests 115 establiments que col·laboren en la campanya Compra a prop, doncs també s'ha implicat. Hem de dir doncs, que no és la primera vegada, no és el primer any, sempre hi has col·laborat.
Sí, sempre he col·laborat en tenir la caixeta i donar les butlletes i és el primer any que sí que començo a donar algun tipus de servei. Fins ara no ho havia fet.
És un dels regals que després es posen a sorteig, poden optar a obtenir-los les persones que compren en aquestes botigues, en aquests establiments.
Sí, i després a tota la comarca que està doncs, involucrada en aquest...
Aquests tres municipis?
Sí.
Per què participes a la campanya?
Bueno, per donar-nos a conèixer i amb les èpoques que estem, doncs, el comerç a prop teu crec que ha d'incentivar-se una miqueta, no?, perquè les grans superfícies també se'ns mengen. I, bueno, si podem treure'n algun profit, doncs, pues, benvingut.
Parlaves que era la primera vegada que no participaves, però sí que aportaves un premi, d'aquests 70 premis doncs, que poden obtenir els clients d'aquests establiments aquests dies fins al dia 22 de novembre. Què és el que aportes? Quin premi poden obtenir de la perruqueria Rínxols?
Bé, nosaltres aquest any hem ofert dos serveis de manicures permanents i, bueno, això és el que donem.
I tenint en compte l'experiència dels altres anys i, evidentment, tenint també present doncs, que la situació és excepcional, serveix, és útil la campanya? Els clients, les clientes la coneixen i participen?
Sí, només els hi dic, doneu-me el telèfon, perquè aquest any sí que els hi omplo jo les butlletes, ja que amb el tema de Covid no vull que agafin ni els paperets ni els bolígrafs. Doncs quan els hi dic, bueno, doneu-me el telèfon, que és el de l'any passat, o sigui, tothom sap. Això sí, tothom ho reconeix que és la mateixa campanya, doncs, sí, sí.
Hi ha hagut aquest canvi que fins ara doncs, sí que permetiu, evidentment, doncs, que els clients, les clientes, poguessin omplir la butlleta doncs, amb el seu bolígraf o allà a l'establiment, i ara ho fas tu.
Sí, ara els hi faig jo, tinc tot allà a mà meu, la butlleta, el bolígraf i tal, i els hi pregunto noms, cognoms i telèfons, i ho omplo jo pel tema de Covid, per no anar passant el boli ni les butlletes ni...
Va ser difícil de fixar una dada, però ni que sigui de manera estimativa, quantes persones poden dipositar la butlleta, tenint en compte, per exemple, l'any passat en un establiment com la perruqueria de Rínxols?
Home, doncs pues, bastantes, jo què sé. Jo els hi dono a tothom. Si tinc sí. 50 o 60 persones setmanals, doncs pues aquestes, per cada mes i mig que deu durar la campanya, sí, sí.
Una campanya diferent, això sí. El moment, que és diferent,
sí,
molt diferent.
Sí, això sí, és diferent, però bueno, la gent, hem de tenir alguna mena d'al·licient, no? Perquè si no, malament.
Deixem aquest missatge a Emi, gràcies per atendre'ns a la perruqueria Rínxols d'Olèrdola i que vagi tot molt bé aquesta campanya també.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara parlem amb un altre dels establiments d'Olèrdola que participa en aquesta campanya Compra a prop i descobreix el teu entorn amb la Montse, parlem, la Montse Mitjans, de Mitjans la Botiga. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
No és la primera vegada, de fet, sou assidus al vostre establiment participants d'aquesta campanya.
Sí, 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 ja ho hem fet diversos anys i aquest doncs també hi participem.
De les dues maneres, acollint butlletes de participants, de persones doncs, que són clientes, clients del vostre establiment perquè puguin optar aquests premis, però també oferim premis.
Sí, sí, aquest any el que nosaltres oferim el premi com cada any, L'únic que hem demanat és que arran de tota la situació en què ens trobem, de la pandèmia, com que ens aconsellen que evitem el màxim possible de tocar paper extern i manejar el que és donar-los el paper que ja ha estat manipulat per algú i que ens el tornin i tot plegat, hem demanat que ens ho facin a través dels QRs. I sí, sí, ja ens han dit que ja ens ho prepararan per tal de poder-ho fer d'aquesta manera, perquè va ser una cosa que ells també van pensar degut a les circumstàncies en què ens trobem i bé, un cop ho tinguem enllestit, doncs ho farem d'aquesta manera per evitar el tema de les paperetes i la bústia i tot plegat. Sí, però l'obsequi, doncs, hi participem igualment perquè, evidentment, una cosa no treu l'altra, ni molt menys.
Quin obsequi oferiu?
Nosaltres oferim un lot de productes d'elaboració pròpia. És un obsequi que cada any ja fem el mateix perquè veiem que la gent, quan el ve a recollir, està la mar de contenta. En aquest lot hi ha una miqueta de tot, tant patès com embotit tradicional, com una miqueta de llangonissa, i com que és de cara a les festes, doncs el premiat està més que content, sí.
Per què participeu a la campanya?
Mira, participem a la campanya bàsicament perquè pensem que el comerç de proximitat s'ha de cuidar. Cuidar el comerç de proximitat vol dir cuidar a la clientela que és fidel a aquest tipus de comerç, i quan es fa una campanya d'aquest tipus estan molt contents perquè és una manera de gratificar-los, doncs, la seva fidelitat, com he dit abans, no? I també perquè pensem que és una manera d'estimular els que no són potser tan propensos a anar en aquest tipus de comerç, doncs arran de fer aquestes campanyes perquè s'animin. Sí.
Perquè segurament vosaltres heu pogut comprovar en d'altres anys que el client que ve a bescanviar el producte que ha guanyat, doncs molt sovint no és d'Olèrdola, és d'un altre municipi, de Santa Margarida dels Monjos o de Castellet i la Gornal.
Sí, sí, sí. Bueno, per dir-te que gairebé tots els anys ha sigut gent de fora, dels Monjos, tal com dius, el Castellet i la Gornal també, la Ràpita pot ser, sí. També, sí, sí, han sigut de diversos llocs. I si més no, doncs, alguna altra vegada doncs, també et tornen, perquè els hi ha agradat el producte si és que no el coneixien i, bueno, sí.
Malgrat les circumstàncies difícils, complicadíssimes per tothom, però també per, evidentment, el comerç de proximitat, enteníeu que calia mantenir la campanya.
Sí, sí, cal mantenir-les aquestes campanyes, ja et dic d'una manera o una altra, i sobre el que va sorgint doncs es va trobar la solució, no? Però és una manera també d'animar una mica la gent i fer-los regalets, perquè la situació, bueno, ja ho veieu que està tothom molt desanimat, i amb aquestes cosetes, vulguis que no, mantens una mica el que era el ritme de sempre, no? Perquè ja no es poden fer celebracions. El Nadal també serà típic, les festes majors han sigut atípiques, però si més no, amb aquestes cosetes doncs, revifes una mica l'ànim de la gent, sí.
I té un impacte directe amb més vendes, més gent que coneix l'establiment a través de la campanya?
Bueno, més gent que coneix l'establiment potser sí, perquè mira, si més no, els que ja et venen a buscar l'obsequi, encara que siguin un, si ja portes 4 o 5 anys fent-ho, ja són 4 o 5 persones de més, no? Uh-huh. Pel que fa a les ventes, fins l'any passat, aquest any no ho sabem, ja són mesos que es té feina, perquè es ve de cara a Nadal, però bueno, tot ajuda i tant, i tant.
Doncs anirem seguint fins al dia 22 de novembre, la campanya en marxa, per tant, doncs, les butlletes que es poden recepcionar a través del codi sí. QR aquí a Cal Mitjans, i aquest premi doncs, que es podrà obtenir en aquest sorteig que es farà en acabar la campanya. Montse Mitjans, de Mitjans la Botiga, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
A vosaltres, cuideu-vos molt.
Aquestes eren les impressions que recollíem just aquest mateix matí de dilluns de dos dels 115 establiments. No pot ni vol ser una mostra representativa del sentit de tots els participants a la campanya Compra a Prop, però de ben segur que algunes d'aquestes impressions que ens manifestaven tant la Emi com la Montse hi són presents entre els adherits de la campanya. Per tractar d'això i d'altres coses de la campanya Compra a Prop, parlem amb Joan Antoni Calaf, que és dinamitzador de comerç del Foix. Bon dia, Joan Antoni.
Hola, bon dia.
La situació sanitària que vivim ho marca tot, les restriccions decretades fan de ben segur que aquesta campanya, la sisena campanya, sigui ben diferent a la dels 5 anys anteriors. Tot i el context, s'ha tirat endavant amb pocs canvis amb la idea original de format mantenint-la. Per què s'ha decidit mantenir la campanya?
Bueno, primer de tot, jo vaja, penso que per la part que a mi em toca com a col·laborador de la campanya, Penso que si no es tirés endavant s'enviava un missatge d'un desencís encara molt més fort del que hi ha i d'un desànim molt més fort. I la veritat, vull dir, els autònoms, vull dir, som tot el contrari amb això. Ens hem d'animar, vulguis o no vulguis, perquè vull dir, no hi ha cap altra solució que aquesta, vull dir. I penso que el principal tema ha sigut de tirar-la endavant, pues, per intentar pal·liar el tema d'aquest desencís, i perquè creiem que continuar-la endavant és útil pues, per les diferents coses que han comentat els dos companys que han parlat abans, vull dir, el tema de fidelitzar, el tema de que... Hem de lluitar per lo que tenim i fer-ho conèixer, vull dir, ni més ni menys.
Sí. Restriccions recents decretades de mobilitat i d'obertura d'establiments afecten a participants de la campanya directament.
Els afecten i molt, perquè, vaja, vull dir, només amb els temes d'hostaleria mateix, nosaltres a l'Associació de Comerç del Foix en tenim ja 20 dels 80 i pico associats que tenim els monjos, 20 són bars i restaurants, vull dir, excepte 4 o 5 d'associats nostres, vull dir que són els que encara estan fent el takeaway o servei a domicili i tot això, els demés, per desgràcia, han tingut que, de moment, mantenir les restriccions obligades, diguéssim. És que esperem que vagi les coses a millor. Nosaltres, com a mínim, no hem de perdre l'esperança.
Ho hem escoltat amb aquestes entrevistes. El funcionament no canvia. Qui vagi a comprar en aquests 115 establiments adherits tenen la possibilitat d'omplir a través d'un codi QR també, o de manera física, una butlleta, dipositar-la en una urna o fer-la arribar a l'organització, i després, entre tots aquests participants, totes aquestes butlletes, 50.000, es fa un sorteig per repartir aquests 70 premis. I aquí hi ha de tot.
Sí, bueno, de fet, l'any passat ja vam començar amb el codi QR, i aquest any, des dels tres ajuntaments que preparen això i de les tècniques que ho fan possible, també, vull dir, hem pensat, pues, donar-li més preponderància amb el codi QR, pues, perquè, clar, el mes de març ja vam rebre la primera clatellada i era qüestió de posar-se una miqueta més al dia amb les restriccions i tot això. Tot aquest tema, doncs, vull dir, el principal és que es poden escanejar les butlletes, perquè les urnes aquest any, vull dir, s'han posat uns codis QR molt grans, a totes les butlletes porten un codi QR, i algunes dels companys, dos en concret, ens han demanat, vull dir, més que, per exemple, la Montse Mitjans, vull dir, que ens va demanar és un pòster, que és el mateix pòster de la campanya, amb el codi QR, que és el de la urna, doncs, per temes de fer-ho directament només amb el codi QR. Però vam donar les dues opcions al principi, perquè... bueno, sempre esperem que vagi la cosa millor.
I la campanya, sí, és atractiva per aquesta varietat i sí, també el contingut dels premis, no?
Sí,
són poca cosa.
Sí, sí, home, pensa que el contingut dels premis és una representació de tot el que són els comerços i serveis d'aquesta àrea de promoció econòmica, que és el Parc del Foix. Vull dir, tenim des de pues, tapeos, dinars, sopars, serveis de perruqueria, serveis d'estètica, vals que pots gastar amb els comerços participants, vull dir, hi ha una gamma molt, molt àmplia, i el bo és aquesta, que el que es fa és per donar a conèixer una miqueta més, vull dir, a vegades estem molt a prop i desconeixem establiments que són fantàstics, i llavors, doncs, vull dir, per això està fet que per exemple, aquí a Olèrdola, tots els premis d'Olèrdola vagin a gent de Santa Maria dels Monjos i de Castellet i la Gornal. Mm-hmm. Sí,
sí. Són premis ben variats, que també tenen aquesta idea darrere de la voluntat de poder visitar equipaments turístics. També, sí, el Compra Prop és una campanya, evidentment, de promoció comercial, però vol ser també un facilitador d'aquests intercanvis de turisme de proximitat.
Sí, 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 perquè... Pensa que en puestos com els nostres municipis, que són d'una superfície geogràfica enorme i de molt poca densitat comercial, han de treballar conjuntament, hem de treballar conjuntament comerç, turisme, cultura i esports, vaja, per lògica perquè hem d'ajudar-nos a tots una miqueta, que és l'exemple que parlàvem abans de micròfon, vull dir que aprofitar una persona que vagi a passejar pel parc del Foix o vagi a visitar qualsevol del castell de Penyafort o el castell d'Olèrdola, les meravelles que tenim aquesta petita àrea de promoció econòmica, sempre ajudarà a que es parin i a que coneguin alguna part de la nostra hostaleria o dels nostres serveis o de productes que tenim d'aquí molt bons. Sí,
sí. El Joan Antoni Calaf ha fet la feina de formigueta constant, l'encarregat de visitar aquests establiments per poder concertar la seva participació en la campanya i ha pogut comprovar les reaccions del teixit comercial. Què s'hi ha trobat? Quines reaccions ha vist entre aquests establiments?
Home, vull dir, les reaccions, primer, no tenen res a veure en cap dels 5 anys d'abans. Vull dir, per desgràcia, vull dir, han hagut menys participants i una miqueta de menys premis. Vaja, encara penso que prous, degudes a les circumstàncies, una, perquè per desgràcia han hagut establiments que han tancat i altres companys pues, estan tan desanimats que aquest any no han volgut participar. Però vull dir, són coses que jo les entenc perfectament perquè clar, és un any que això no havia passat mai i són unes circumstàncies terribles per molta gent, principalment per la gent que rep amb la seva salut tot això, però clar, després per tots els negocis són unes circumstàncies terribles, clar.
Ho ha apuntat ara mateix, la xifra de comerços ha tingut aquesta tendència lleugera a la baixa, segurament previsible i atribuïble, entenem, a la situació de la Covid.
De moment penso que és per això, perquè vull dir, de fet, la gran majoria, jo penso que els de més anys, el 90% dels establiments que jo he visitat, tots m'havien dit que sí, i aquest any, doncs, bueno, per desgràcia, t'ho dic, alguns han tancat, i perquè resistir tots aquests mesos és molt dur, i alguns, doncs, evidentment, vull dir, trobo normal que hi hagi aquest desànim i aquest desencís que fa que no tinguin ganes de fer-ho, però vull dir, segur que si això que marxarà i que ojalà marxi ben aviat, de cara a l'any que ve, espero que puguem tornar a les mateixes xifres dels de més anys i espero que els establiments que per desgràcia han tancat que es pugui tornar a refer tot aquest teixit que si no anem al tanto us farà malbé.
A més de fer més fàcil la participació en la campanya a través dels codis QR, una altra de les novetats que ve determinada per la situació sanitària és que no hi haurà acte públic presencial del sorteig dels premis.
Sí, per desgràcia, clar, perquè era molt bonic, vull dir, tots els anys, i des que vam començar a fer-ho allà, per exemple, al recinte del Molí, era molt bonic perquè, vaja, omplíem el Molí de gom a gom, la veritat. I és una llàstima no poder-ho fer, però clar, vull dir, si s'ha tingut que anul·lar la roda de premsa dels tres alcaldes, vull dir, per desgràcia, això i en aquests moments que encara sembla que estigui havent un repunt, pues, per desgràcia no es podrà fer, però és una llàstima, però bueno, és lo de menys si aconseguim el propòsit del perquè de la campanya i de la promoció. Sí.
Una de les novetats que també s'ha anunciat és que s'aprofitarà aquesta campanya per valorar el seu impacte econòmic, que fins ara potser no estava mesurat.
Sí, és una de les coses que em van comentar des de promoció econòmica, sí.
De quina manera es valora aquest impacte?
Ai, esperem a veure els resultats i llavors jo, si vols, vinc i t'ho comento, i ho valoro, o millor que potser cridessis amb algunes de les tècniques que han treballat amb tot això, perquè potser tu encara t'ho explicarien més bé i jo t'ho valoraria, però prefereixo fer valoracions una vegada estigui la campanya acabada, diguéssim, també, oi?
Sí, sí. Siguem de fer l'esforç de saltar aquest parèntesi del 2020 per veure que ha estat una campanya d'èxit, perquè hem recollit aquestes dues persones, dos testimonis d'Establiments, doncs, que ja ens explicaven que els seus clients i clientes esperen la campanya, i sí, és una de les millors coses que es poden dir d'una campanya.
Sí, sí. No, jo amb això estic content, perquè sincerament vull dir, quan vas a visitar, jo visito a tots, faig a les visites de tots els establiments, d'uns 130, 140 establiments, i vaig veient que la gran majoria, ja ho has vist, vull dir, han repetit en aquestes circumstàncies tan penoses. I el que sí que veig és que és una campanya que es reconeix, i és una campanya pues que, com tot el nostre comerç, el que hem de fer és adaptar-nos en els moments que hi ha. És la millor manera de sobreviure, adaptar-se. Sí.
I que va en la línia del que apuntaves abans, d'entendre, doncs, aquesta gran àrea comercial, de teixit, sí, social, econòmic, esportiu.
Sí, 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 per supost que sí.
Hi ha aquests intercanvis i activitats conjuntes.
Sí, jo, vaja, és que hi crec profundament en el tema, perquè és el que hem de fer, d'ajudar-nos. Sí, sí.
Doncs ara cal fer una crida que la gent hi participi, els veïns i les veïnes, no només d'aquests nuclis, sinó les persones que van a comprar aquests establiments. Evidentment, sí, això sí, no està restringit a estar empadronat a aquests, sí, tres municipis.
No, jo el que demano, vull dir, a tots els... ja no als nostres comerciants, que estan fent tot el possible, i els que fan tot el possible, sinó que els demano a la gent que no oblidi el comerç de proximitat, i que vaja, vull dir, puguem anar a comprar a qualsevol lloc, vull dir, sobretot que el comerç de proximitat pensin que són els seus veïns i que no són, i que tot el que vagi, tota l'activitat econòmica que vagi a favor d'ells, vull dir, és una activitat econòmica que tornarà amb ells una altra vegada. És molt diferent a comprar plataformes que tenen les seus a Luxemburg o altres llocs, i aquest retorn no té cap... no n'hi ha cap ni un, vull dir, no ens oblidem dels veïns.
Doncs deixem amb aquesta idea. Joan Antoni Calaf, dinamitzador de Comerç del Foix, gràcies per explicar els continguts d'aquesta campanya Compra a Prop, fins al dia 22 de novembre, oberta en aquests 115 establiments de Santa Margarida i els Monjos, Olèrdola i Castellet i la Gornal. Gràcies, a reveure, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Arribarem a 11:15 a les notícies amb els Xiula, que han reunit actors que també són pares i mares i, per tant, coneixen perfectament el tràfic dels matins, l'aventura rutinària de llevar-se i gestionar la marxa de la família cap a l'escola i la feina, i han versionat un dels temes corals més coneguts del musical Els Miserables. Un dia més, Els Matins Miserables.
Com puc vestir-me amb tanta pressa?
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us expliquem algunes de les notícies que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès en aquest resum de les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Calafell confirma que recuperarà la gestió directa del servei de neteja viària. L'Ajuntament de Calafell recuperarà la gestió directa del servei de neteja viària. El govern local ho ha confirmat al ple d'aquest passat dimarts, en el qual es van aprovar dues operacions de crèdit per impulsar aquesta remunicipalització. Aquestes dues operacions, que han estat aprovades amb ampli suport, permetran que el consistori tingui el finançament necessari per fer aquest pas. El primer crèdit, d'1,3 milions d'euros, servirà per amortitzar el cost pendent de la nau que acull l'actual servei externalitzat. El segon crèdit de 2 milions d'euros ha de servir per renovar la maquinària de neteja viària, una inversió que ja es va anunciar el mes de juliol, tot i que aleshores encara no s'havia decidit si es faria la remunicipalització del servei. Des del govern ja van apuntar que el parc mòbil de la neteja viària havia arribat al final de la seva vida útil després d'una dècada de servei i havia de ser substituït. El nou material s'adquirirà segons el nou disseny del servei de neteja viària. Calafell ja va avançar a principis d'aquest 2020 que s'entrava en un any decisiu per als serveis de neteja viària i de recollida de residus, ja que amb dos contractes externalitzats finalitzaven. S'adjudiquen per valor de 74.000 euros les obres d'arranjament i millora estètica de les rotondes d'Olèrdola. Aquest va ser el projecte escollit en el procés participatiu convocat per triar una inversió que s'incorporés al pressupost de l'Ajuntament d'Olèrdola de fa dos anys. La tramitació dels projectes es va veure alentida perquè les carreteres no són de titularitat municipal i calia l'acord amb altres administracions, a més de l'efecte per l'aturada de l'activitat pel confinament. S'actuarà en la millora estètica, l'arranjament i l'enjardinament de la rotonda d'accés a Moja, de les dues rotondes d'entrada a Sant Miquel i de la rotonda d'entrada a Sant Pere Molanta. En aquesta rotonda, que també regula l'entrada al polígon industrial, és on l'impacte de la millora serà més evident amb la instal·lació d'un marc gegant de ferro que inclourà en el seu peu el nom del nucli i el del municipi amb una tipografia unificada a les quatre rotondes. El quintinenc Miquel Florido publica Et recordaré, el seu tercer llibre. Miquel Florido acaba de fer pública la forma d'aconseguir la seva tercera obra i primera novel·la titulada Et recordaré. El projecte veurà la llum gràcies a Kickstarter, una plataforma de crowdfunding amb sistema de recompenses segons aportació. Es tracta de la primera vegada que un autor penedesenc fa ús d'aquesta plataforma per publicar una novel·la. La narració combina diversos gèneres com el misteri, la ciència ficció i el romanç. Tracta en primera persona del present, l'evolució de l'Elisa, la protagonista, que acaba de complir la majoria d'edat. En Marc, un company de l'institut, ha mort, però ella rep uns correus que només pot haver escrit ell. Anirà descobrint que tot el que l'envolta està canviant dràsticament, situats en un futur distòpic no gaire allunyat de la nostra pròpia realitat. Florido és també l'autor dels llibres de relats Et faré ballar la ment i Et faré dansar l'ànima i guanyador de diversos premis literaris. De professió informàtic, socorrista i sommelier, escriure i transmetre amb la paraula és la seva passió. I acabem explicant-vos que Lucas Dalman ha estrenat un nou single, Upside Down. Vivint en un moment tan canviant i volàtil, Lucas Charnet, de nom artístic Lucas Dalman, després del ressò de les cançons composades durant el confinament al terrat de casa seva, estrena Upside Down com a avançament del que serà el seu primer àlbum d'estudi. Es tracta d'una cançó en la que el protagonista de la història es pregunta amb un toc d'humor per què tot el que l'envolta a la vida li surt al revés. La cançó ve acompanyada d'un videoclip dirigit i editat per Clara Soler i Bernat Almirall, en el que es veu el músic penedesenc tocant l'ukelele a sobre d'un pati català de vela i cantant per diferents paisatges del Penedès.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. Penedès.
Passen 7 minuts de 2:15.
En la nostra trobada quinzenal amb el jardiner Tom Vilarrubias, avui començarem parlant de fauna. Tom, bon dia.
Hola, bon dia.
I és que hi ha un petit insecte inofensiu, però pudent, de nom Bernat Marbrejat, que ha arribat al Penedès, en forma de plaga,
sí,
diuen.
Bé, jo ja fa uns dies que me'n vaig trobar en unes bodegues i llavors es posava entremig de les finestres, allà a les... A la, com es diu?
A la mosquitera?
No, la ranura. Com es diu ranura? Ranura?
No, ranura segur que no, a l'escletxa.
A l'escletxa, bueno, allò de quan obres la finestra, allò,
sí, sí.
I es posen allà dintre i llavors circulen per allà. Clar, són unes oficines on hi ha gent, aleshores hi incomodava bastant, però igualment pel número d'individus, jo tampoc no ho vaig com a identificar com una plaga, no? Vull dir, per mi plaga és quan tens un pollastre considerable, no? Una plaga és el morrut de la palmera, que ens les mata, o el tomicus dels pins, o pot ser... És a dir, no sé quin baremus es fa servir per introduir-lo dintre de plaga. Jo, per mi, va ser un... com anecdòtic...
Una topada, no?
Una topada,
amb l'individu, amb el Bernat Marbrejat.
Sí, aleshores venen uns pots d'uns insecticides que tenen un tubet, val, que els que tenim empreses de tractaments ho podem utilitzar, sobretot en llocs públics, i quan va marxar tothom de l'oficina es van repassar totes les esquerdes i l'altre dia en va sortir un. I sembla que es va com controlar, no? També jo entenc que quan se'n van, sobretot, se'n van a llocs on te puja la temperatura, doncs per no passar fred i poder passar l'hivern, i a veure la primavera si realment això es transforma en una plaga o no.
A Vilafranca, en els llocs on s'ha detectat focus, que hi ha alguns punts, l'Ajuntament ha fet tractament químic puntual, tot i que ens recomanen a la població que nosaltres no ho fem i que tampoc utilitzem insecticides domèstics perquè no són efectius, sinó que els aspirem i els submergim en aigua i sabó. Són perquè... petits, però donen feina, eh?
Sí, però és que així ja no fan pudor.
Segur, això segur.
I sabó. No, no, a veure, l'aigua i sabó, el sabó és desfà la quitina i llavors els mata, no? Sí, és un sistema, clar, evidentment, si no tens permís per poder fer servir insecticides d'aquests que ja són piretrines i coses d'aquestes més potents, doncs has de fer servir el que en diríem mitjans culturals. Val? L'altre mitjà cultural és un martell, però és una mica així, no? Bé, no sé, jo parlant amb gent de l'Ajuntament també vaig veure això, que em van passar el paper i ho he rebut també com a avís per un mail. Però, bé, no sé, o no ha arribat del tot, i a la primavera tindrem una sorpresa, o, bueno, no sé, jo no li he donat més bola amb això.
És una espècie invasora que ve de l'Àsia i que, tot i que és inofensiu amb les persones i els animals, perquè no transmet cap malaltia, sí que afecta els arbres fruiters i ornamentals. Per això deies, veurem què passa a la primavera, no?
Sí, bueno... Jo, hi ha un concepte que canviaria, per exemple, el de ve de l'Àsia. Hauríem d'aclarir si ve de l'Àsia o l'hem portat nosaltres de l'Àsia. Perquè de l'Àsia aquí un bitxillo aquests, no sé...
Ah, segurament, clar.
Feina, eh?
Però, volant no ha arribat.
No, és com el morrut de les palmeres, que el vam portar nosaltres. Vull dir, això és el que ens porta, no?, el tràfic aquest que tenim de mercaderies mundial, no?, d'amunt avall, amunt avall, i no es compleixen les quarantenes, ni res. Llavors, bueno, doncs amb això ens ha vingut doncs la xilella, el tomicus, l'escarbat de les palmeres i molts altres que van sortint cada any. Cada any surten coses, val? Si no hi ha un control específic, doncs és el que passa. Si amb els humans hi ha aquest control, ja no es va fer o no s'ha portat com en un moment donat seria desitjable, doncs imagina't amb les plantes.
Si topeu amb la presència del Bernat Marbrejat a casa o a la via pública, en el cas de Vilafranca heu d'escriure un correu avisant de la presència d'aquests insectes a serveisurbans@vilafranca.org. i estem a les acaballes d'octubre i és temps de poda.
Perdona la pregunta. Si l'has de xuclar amb l'aspirador?
La recomanació que fa l'Ajuntament de Vilafranca és aspirar-los i després submergir-los en aigua i sabó.
Però llavors has de ficar la mà dintre la bossa de l'aspirador...
I treure'l.
I treure'l.
O amb guants.
Home! Déu-n'hi-do!
Sobretot demanen que no els alliberem en vida a l'exterior, perquè si te'ls treus de casa, però els alliberes a l'exterior, buscaran un altre refugi i aniran a la casa o al magatzem del veí.
Exacte. Vale, no, em sorprenia això, no?
El mètode. Per això t'he dit que són petits però donen feina si has de fer tot això.
Sí.
Correu a serveisurbans@vilafranca.org quan detecteu bernats marbrejats al terme municipal de Vilafranca. I com dèiem, hem estrenat tardor, som a les acaballes d'octubre i toca podar.
Campanya de poda.
Comença,
ja l'hem encetat.
A tota màquina.
Bé, el tema de la poda ja ho hem dit, explicat repetidament, però no me'n cansaré perquè tinc ganes de que la cosa una mica vagi canviant a poc. Ho estem aconseguint, que la gent canviï sistemes i que canviï mètodes i que la gent descobreixi realment com són els arbres i una mica s'interrelacioni més amb ells, no? Interrelacionar em refereixo de que els valori per lo que són, val? No són, diguéssim, ni totxos ni objectes, no? Són
éssers vius.
Éssers vius.
I què vols canviar, exactament?
No, bé, a veure, el de canviar és algo que ho estem fent des de l'any 89.
Tens experiència?
Canviant els conceptes de tot plegat.
Una mica la filosofia, no?
Bé, la filosofia té un principi que és claríssim, no? El principi és que no hi ha un arbre que s'hagi de podar, sinó que és o hi ha un arbre que està en un lloc que no li toca. Val?
Sí, capgires el plantejament.
Clar, vull dir, si nosaltres tenim un jardí i plantem un arbre a la mida del jardí que nosaltres tenim, el que aconseguim és un exemplar. Tenim un arbre que ens creixerà i que ens estalviarem de tot el tema de tallar. Val? Hem de pensar que un arbre, una ferida de més de 5 centímetres, ja no la cicatritza mai més, això ho hem dit per activa i per passiva, i aleshores és un arbre que començarà a produir gomosis, o en el cas de les rosàcies, o de fruiters, o que començarà a podrir-se la fusta, i llavors li estem traient vida. Aleshores, nosaltres, evidentment, hi ha hagut llocs que hem pogut canviar les coses, i hi ha llocs que no hem pogut canviar les coses. Tenim pàrquings de fàbriques on hi caben 100 i escaig cotxes, on hi ha 100 i escaig moreres, que cada any es podaven a tort i a dret i que ja no les hem podat mai més i simplement el que fem és treure la branca que molesta o que pot causar algun perjudici a la gent. Val? La gent diu, no, és que s'ha de podar perquè no caiguin les fulles. Bueno, les fulles és un element de l'arbre, no? La fulla té una importància molt gran, que és que quan un arbre perd la fulla, el que fa l'arbre és agafar totes les reserves que té dintre de la fulla, les interioritza cap a dintre i les baixa cap a l'arrel, aquelles reserves, per quan ve la primavera, fer una bona brotada i tenir força. Aleshores, si nosaltres el que estem fent és treure tota la fulla, són totes aquestes reserves que estem traient abans d'hora, no?
Fem un petit parèntesi, Ton, sí. I reprenem, perquè ens ha trucat una oient que ha topat amb un bernat marbrejat. Sí. Si agafes els auriculars, la podrem escoltar. Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns.
Hola, Ton.
Digues.
Sí.
Bé, esperava que parlava directament amb mi. Que jo la setmana passada, o sigui, l'estenedor de la roba, la meva terrassa, que tinc plantes i tinc una olivera petitona, però bueno, és una olivera, o sigui, vaig a plegar la roba i quan ja l'estava plegant, doncs de dintre uns pantalons em surt aquest bitxito. Que jo vaig pensar, ui, quin color més raro que té, no és com els verds aquells altres
no.
Que hi ha. Aquests verds sí que ja els conec, però aquest no l'havia vist mai.
Aquest jo és marró, oi?
Sí, marró amb com a tornassolat, una cosa. I sembla més dur, també, no sé.
Què vol dir, que el vas aixafar?
No, ara t'explico el que vaig fer, perquè això d'aixafar a mi em costa molt els animals.
Per això.
Jo el que faig és, quan trobo animals a la meva terrassa, com ara els altres, o d'això, agafo i els faig, i els volo, doncs, o sigui, els tiro i que volin, no? Si estan en una torreta allà, doncs, i llavors volen tots.
Sí.
Doncs aquest, ja vaig veure que era una... Bueno, a més que no estava a la terrassa, ja estava plegant la roba, i estava dintre d'uns pantalons. I els plegats, bo, em va saltar, i dic, oi, que raro, aquest... El meu marit em va dir que havia vist un altre dia, però jo no havia vist mai. Jo vaig agafar i el vaig embolicar amb un paper de vàter i el vaig tirar dintre del vàter.
Bé.
Per no xafar-lo, perquè em fa molta angúnia, doncs.
Sí, no.
El vaig tirar a dintre del vàter, però no vaig tirar la cadena perquè vaig pensar, s'ofegarà de seguida. Vaig tapar la tapa i vaig pensar, bueno, amb el paper que li vaig donar dos o tres toms, dic, això s'enfonsarà de seguida. Doncs resulta, al cap d'una estona, me'n vaig al lavabo i el tio estava caminant sobre la tapa del lavabo.
Sí, home, sí.
Imagina't. Em vaig quedar, és que al·lucinada, que no havia trobat mai, i dic, m'ha passat com a una cosa que realment vaig quedar a dir, però si jo l'he tirat a dintre, embolicat amb molt de paper, que allò pesa, i el tio es va desfer i va sortir, i estava el vàter tapat, doncs caminava per sobre la tapa.
Sí, bueno, ells busquen sobreviure. Evidentment l'has d'intentar liquidar. El que passa que, clar, és a dir... A mi el fet de que en diguin plaga, jo no ho sé, igual m'estic equivocant jo, però per un, un que trobes, bueno, sí. Agafes el líquid, el tires al vàter i tires la cadena i ja està.
Sí, bueno, clar, ja ho sé, però jo em vaig imaginar que ja allò s'enfonsava, perquè altres vegades, no ho he fet sempre, però amb algun altre que dic una mosca, allò que és gros o el que sigui, bum, ho faig. Però, noi, deu ser molt fort, deu ser molt, molt valent. Que dic jo. Molt
sí,
valent,
bueno...
Perquè va sortir d'allà com si sortís de l'infern, que dic jo.
Són llestos. Eulàlia, si en tornes a trobar correu electrònic a l'adreça serveisurbans@vilafranca.org...
Oh, encara no va acabar així, eh? Jo, llavors, veient que la pobra bèstia, jo com que no sabia que era dolent, dic, ui, no té ganes de morir, i a mi em fa molta pena i tot plegat, vaig agafar i el vaig tirar al carrer, volant.
Bueno,
la pròxima vegada ja saps que l'has de liquidar de totes, totes.
Ja ho sé, però em costa molt liquidar els animals. I al final dic, bueno, aquesta bèstia és pobra, mira, ha sortit d'aquí, que ha fet un esforç molt gran i em costa, i el vaig agafar i bum, el tiro, llavors va volar, va sortir volant.
Vols dir que s'ho va guanyar?
Sí.
No, va dir... Home, ja.
I ara quan us he sentit, bueno, ja ho vaig llegir, mira, això va passar un dia abans que el 3 d'avui llegís el d'aquest bitxito. I quan ho vaig llegir, dic, ostres, és el bitxito aquest dolent que jo vaig
el Bernat.
Trobar.
Eulàlia, bueno, doncs, gràcies per això. Compartir la topada, l'experiència amb el Bernat Marbrejat.
Sí, gràcies.
Que tinguis
gràcies,
un bon dilluns. Adéu-siau.
Vinga, adéu.
Tornem a la poda.
A la poda.
Ens parlaves de la importància de la fulla,
sí.
De la caiguda de la fulla, què passa sí. Quan cau aquesta sí. Fulla.
Sí. Sí. A més de que... Clar, nosaltres hi ha llocs que, evidentment, doncs, et diuen no, s'ha de podar, doncs, perquè si cauen les fulles és un pàrquing o és un lloc on te passa molta gent i poden relliscar i podem tenir problemes, no? Aleshores, sempre hi ha d'haver una raó, però una raó de pes, una raó on hi hagi un prejudici de si no ho fas. Però agafar i fer aquestes mutilades així, vinga, i talla, perquè sí... és perdre's una mica l'espectacle que és un arbre. Perquè aleshores el que tenim nosaltres és un tronc on te puja una saba i llavors fa unes brotades d'emergència sense sol tenir volta i llavors ens perdem bastants avantatges que ens pot donar l'arbre. Per exemple, i un exemple molt clar, en una escola doncs ens van fer plantar moreres al pati dels nens petits, perquè no hi havia sombra, perquè havien construït unes vidrieres immenses i al mes de que comença la primavera, allò era...
Març, abril, ja deu ser allò...
Era rebullit.
Solàrium.
Total. Aleshores, home, què podem fer perquè volem sombra? Vale, doncs plantem unes moreres. Vale, vinga, però jo els hi vaig dir la condició de que plantem les moreres, a més els hi vaig dir, us les regalaré.
Que generós.
Sí, perquè era l'escola que anava els meus fills. I pensava, quan vagin aquí...
Vas fer una donació.
La torradora que agafaran. Aleshores vam donar els arbres i aleshores la condició va ser doncs, que la poda la faríem nosaltres, que no hi entraria el servei del poble o de qui hagués de fer-ho, no? Aleshores, clar, què es van donar compte? Doncs que, per exemple, les que hi ha al carrer i es poden, no fan sombra fins al mes de juliol. I les nostres, al mes d'abril, ja comencen a brotar, en febrer, març, abril, al maig ja tenen fulles i llavors ja tenim sombra. Val? I aleshores, doncs, tota la meitat de la primavera i tot l'estiu, quan fan casals, allà hi ha sombra. De l'altra manera, no hi havia sombra fins al mes de juliol. Val? Clar, quan tu la podes tant, té que tornar a formar l'estructura i té que tornar a fer doncs, tot el muntatge per poder tenir sombra. Aleshores, aquests arbres no donen problemes, no agafen tantes plagues, són exemplars, són macos, estan sans, i és una altra, diguéssim, idea o tarannà del funcionament que té això.
I aquesta pràctica s'aplica a les moreres i es pot aplicar a qualsevol altra planta?
Sí. I clar, jo dic s'aplica a les moreres perquè és l'arbre que més ens fan podar ara fora de temps, no? La morera és un arbre que és molt maco, és un arbre de fulla mitjaneta i, en canvi, si la podem, el que fa és els enciamots aquests. Val? Qualsevol arbre, qualsevol vegetal, tipus arbre, ens perdrà la fulla, qualsevol ens embruta, però és una brutícia que és entre cometes. Val? Brutícia és quan intervé el que en diríem porqueria, no? Les fulles no són porqueria, les fulles les podem aprofitar, les fulles ens serveixen per conservar les arrels dels arbres, es poden agafar les fulles, les apiles i després les gestiones, les pots tornar en forma d'adob, en forma de terra. Clar, vull dir, és canviar una mica el concepte i el xip.
Ara reprenem el fil, Ton, però tenim una oient que ens ha demanat que et plantegéssim una pregunta. Té un llimoner.
Sí.
I aquest any les llimones són verdes i no li havia passat mai, sempre eren grogues.
Bueno, ja es tornaran grogues. El problema d'aquest any és que s'està allargant el... Diríem que portem 19 dies de calor atreçats. Val? Vull dir, les plantes funcionen per la temperatura i funcionen també pel canvi de temps i per les hores de sol. Aleshores, és com si el mes de setembre se'ns hagués allargat 19 dies. Sí que algun dia ha fet un palet de fred o poden haver passat coses estranyes, no? Com huracans, tormentes, que això ja ens hi estem acostumant, però fins avui, no ha fet fred. Avui ha començat. I jo crec que segurament pot anar traçat. Després també hem de mirar quan va florir, val? Perquè jo, per exemple, tinc uns tarongers a Castelldefels que van florir molt, 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 van florir perfectes, va quallar molta flor, venia tot ple de taronges, era fantàstic. Era allò que deies, aquest any tindrem de tot, no? I què va passar? Doncs que el mes d'agost no va tenir... És a dir, la primavera hi va haver molta aigua, molta. Aleshores, l'arbre va tirant, perquè té aigua. I genera per l'aigua que té. Perquè ell es pensa que allò és lo normal. No és que pensi, vull dir, ell va rebent litros i genera una quantitat de fulles i una quantitat de fruits i una quantitat de tot, doncs perquè ell ha vist que allà hi havia aigua a punta pala, no?
I després s'estronca.
De cop es para, doncs la meitat de les taronges van a terra. I llavors ara sí que les que han quallat estan començant a agafar ja una mica de color groc. La taronja sempre va més tard. Després també hem de pensar si són llimoners d'aquests de quatre llunes que duren tot l'any, que van fent... Però també hem de mirar si, per exemple, l'última vegada va collir totes les llimones i no n'hi va deixar. Intervenen diversos factors. Si la llimona està a l'arbre, es tornarà groga.
Paciència.
Exacte, però a veure quan. Val? El llimoner de la meva veïna... Ara està també amb les llimonetes així, ja grogues, ai, verdes, i suposo que res, que en qüestió d'un mes així ja estarà tot a puesto. Però cada any és diferent, cada història és diferent, hem de veure d'on venim, què ha passat per poder treure una conclusió. abans tot era lineal perquè les coses eren com eren, no? Vull dir, a vegades comencen a collir el raïm abans, a vegades el comencen a collir la maduració d'una fruita bé donada per algú que ens està canviant, que és la climatologia.
Abans, vols dir, abans del canvi climàtic?
Abans del canvi climàtic.
Doncs ens queden 2 minutets i escaig. Tanquem el capítol de la poda.
Vale.
Què fem?
A veure.
O què no fem?
Nosaltres tenim un jardí, tenim un arbre, val? És una mica buscar la previsió de lo que passarà. És mirar les branques i veure, doncs, que l'any que ve aquella branca, si se'ns estira més, segurament baixarà. Doncs treballem a l'arbre des de fora, val? Tallem la branca, que en previsió ens pugui molestar, val? I després, si tenim parets, tenim teulades, o tenim canals, o tenim valles, o tenim veïns, hem de tallar perquè no ens faci malbé la paret, perquè no ens faci... Però clar, si està al costat d'una paret és que tampoc hi hauria de ser aquell arbre allà, val? Però intervenció mínima, val? I llavors les branques que van caient cap a baix. L'arbre va pujant del mig i es va obrint, no? Es va obrint com una flor. I llavors, al anar-se obrint, les branques que hi ha acabaran penjant. Què passa? Això passa molt ràpid quan ho podem, perquè quan ho podem, quan fa la brotada, fa una brotada molt bèstia. Però si nosaltres un arbre el deixem al seu ritme i que vagi fent, la brotada de cada any és petita. És petita, dependrà de l'aigua que tingui i de la calor que faci. Vull dir, hi haurà anys que brotarà més, anys que brotarà menys, més. Però sí que és una mica... És un altre ritme. No pot ser que tallis un arbre i en un any hagi de fer una branca de 3 o 4 metres, com passa amb les moreres, no? Agafes, talles, treus branques de 3 o 4 metres de llarg, que ha fet amb el juny, juliol, agost i setembre. I a l'octubre, novembre, vinga a podar perquè no caiguin les fulles. El que tenim allà és un arbre estressat, intentant sobreviure i intentant, no sé, fer una vida tranquil·la, no? I llavors nosaltres anem allà i vinga, pim-pam, pim-pam. Vull dir, a vegades ens hauríem de tranquil·litzar una mica nosaltres.
Tom Vilarrubias, gràcies per parlar-nos de moreres, de llimoners i de bernats marbrejats. Ens retrobem d'aquí 15 dies.
Vale, vinga, fins ara, adéu.